Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? Un accident. Esperem que la derrota del centre d'esports d'ahir a les Llanes hagi quedat en això en una tarda més aviat per oblidar pel conjunt arlequinat. Perquè encara que el Sabadell, és veritat, va tenir alguna ocasió per empatar el partit quan el resultat era d'un a zero, la realitat és que el Sestao, en línies generals, va ser superior i va guanyar amb mereixement. Potser el 3-0 és un càstig excessiu, però també és un símptoma que no va elevar en cap moment perquè et pot costar car. I esperem que no hagi de ser així, però qui sap si aquest avaraix particular que no es va poder conservar a les Llanes pot acabar sent important al final del campionat. Dono alguna dada rellevant en aquest sentit. De la temporada passada, al grup del Sabadell, la distància al final de la Lliga entre l'11è i el 17è, és a dir, 7 equips en total, els últims que es van salvar i els que van acabar caient a segona federació, va ser de només 3 punts, 7 equips agrupats en 3 punts al final de la Lliga. I atenció a aquesta, a l'altre grup, també la temporada passada, 4 equips van arribar a l'última jornada empatats a 44 punts i 3 més a 43 punts en aquesta lluita per la salvació. Tampoc és una cosa que ens hagi d'obsessionar i no hem de fer un drama perquè el Sabadell, com tots, en guanyarà i en perdrà de baraix. Però és un fet que hem de tenir present sempre en una categoria que és tan igualada com és aquesta primera federació. I ahir, amb el que va passar al final, no ho va semblar. És dilluns 4 de març, obrim setmana a l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I avui al control de so, el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs passa que el Barça no va poder aprofitar l'empat del Madrid de dissabte per retallar punts a la Lliga i no va passar del 0-0 al camp de l'Atlètic de Bilbao amb lesions, per cert, de De Jong i Pedri incloses. Tampoc ho va aprofitar el Girona, que va perdre 1-0 a Mallorca. Un grau per sota, a segona divisió, l'Espanyol ha perdut el segon lloc i, per tant, plaça d'ascens directe, després de l'empat a 0 a casa contra el Huesca d'Antonio Hidalgo i el triomf de l'Eibar contra el líder Leganés. En futbol sala, derrota del Barça 2-3 al Palau contra el Pozo, que situa els murcians a només 3 punts dels Blaugrana en Lliga. Jordi Xammar i Nora Burman s'han proclamat campions del món de la classe 470 de vela i s'han assegurat la seva presència als Jocs. I amb motor, Max Verstappen ha guanyat el primer gran premi de la temporada de Fórmula 1, el de Bahrain. Sergio Pérez i Carlos Sainz van completar el podi, mentre que Fernando Alonso va acabar finalment en novena posició. Som-hi amb el menú del dia.
Què es comenta la recepció?
Escoltarem el balanç d'Òscar Cano després d'aquesta derrota del Sabadell a les Llanes. Ja tenim per aquí tant el Sergi Garcés com l'Adrián Arroyo. Parlarem de la punxada del filial a casa contra el canvi d'alet, que ha complicat una miqueta aquestes opcions d'ascens directe dels de Conrad García. Veurem com han anat les clàssiques de la Unió Ciclista Sabadell i també parlarem d'handbol, waterpolo o de tir.
L'actualitat de la primera ref.
El Depor continua en moda imparable. Victòria ahir per tancar la jornada per 4-1 sobre el Lugo i els Didiáquez ja són líders amb 50 punts després d'encadenar 7 victòries seguides. I d'aquí a un parell de jornades ens toca visitar Riazor, Mamapó. A tot això, el nostre grup també, el Fuenlaponce, es va haver d'aturar uns minuts per la forta calamarsada. Al final, triomf madrileny per 2-1. I el grup 2 compta perquè el Castellón agafa avantatge respecte a l'Ibiza en el frec a frec per la primera posició. Van guanyar els orelluts 1-0 al San Fernando i els eivissencs, en canvi, van caure a una rosaleda plena pel mateix resultat davant del Màlaga.
La notícia curiosa.
Declaracions del porter Hugo Lloris, ara a Los Angeles Football Club, assegurant que se sent molt a gust a la ciutat i dient que va jugar tant al videojoc Grand Theft Auto 5, el GTA 5, que sentia que coneixia perfectament algunes parts de la ciutat.
De quin partit no estarem pendents?
A les 8 del vespre, torneo apertura de Bolívia, i és de veritat, Real Santa Cruz contra San Antonio Bulo Bulo.
I a les xarxes socials.
Relacionat amb la primera federació, concretament del compte Canteira Celeste AX, és a dir, del compte del Celta Fortuna, que anunciava dissabte que el seu jugador Dani González li havien posat, atenció, 34 punts de sutura, 34 punts de sutura per una empenta de Carlos Jiménez, futbolista d'Unionistes, contra una tanca.
Avui celebra el seu aniversari.
Ricard Pujol fa 26 anys i també és l'aniversari del nedador Olaf Wildeburg.
L'enquesta.
Teniu temps, ja ho sabeu, fins les dues del migdia per dir la vostra a X sobre qui va ser el millor futbolista del Sestao Sabadell amb l'etiqueta MB-P946.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 1:10 del migdia, obrim setmana a l'Hotel Suís. Ja tenim de tornada tant el Sergi Garcés com l'Adrián Arroyo, que acaben d'arribar fa res, de Sestao o fa tot just uns minuts, no? Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
I aquí a l'altre costat, avui no la cadira del presentador, Adrián Arroyo, com estem?
Hola, bé, hem sortit fa un parell d'horetes i ja estem aquí.
En un parell d'horetes hem arribat aquí?
No, és broma, és broma.
Hem agafat velocitat avui per tornar o què?
No, és broma.
No, no, no. Heu matinat, no?
Hem matinat sí, una mica.
Sí. El Sabadell, Sergi, tot i així,
no
ha tornat de vespre, nit, matinada, no?
Sí. Va sortir després del partit, o sigui que una bona pallissa, i més després del partit que es van marcar ahir els homes d'Òscar Cano, suposo que l'ambient no seria l'idoni per menjar-te 7-8 horetes d'autocar tirant pel cap baix.
Això de bona pallissa, no és que fos una pallissa al partit d'ahir,
no,
però...
No, pallissa de viatge.
Però sí que va ser un resultat contundent. Començo per tu, Sergi. Adri, pots dir quan vulguis la teva també. Avui que tens una mica més de llibertat també, no és que sigui un tribuna preferent, però podria ser un híbrid, ja que us tinc els dos aquí. Un resultat contundent, no sé si un càstig excessiu, però sí que és cert que a línies generals aquest Sestao River va ser bastant superior al Sabadell, sobretot a la primera meitat.
Sí, si agafem el resultat final... Hi haurà opinions per tots els gustos, de potser 3 en van ser molts o no. En quant a la justícia o no de la victòria del Sestao River, crec que tots estarem d'acord que va mereixer el conjunt viscaí, al final, en el còmput general dels 90 molts minuts que va durar el partit, que els 3 punts es quedessin a les llanes, per intensitat, per anar-hi, potser per necessitat, fins i tot, encara que pugui sonar... home, no estem nosaltres com per treure massa pit, però és cert que el Sabadell dels dos equips era el que arribava en una situació més còmoda, sabent que passés el que passés, dormiria com dorm fora del descens, cosa que el Sestao, el seu tren, o un dels trens de somiar, passava per no fallar ahir. I en aquest sentit crec que es va veure aquest punt de diferència d'un equip que hi va anar i l'altre que s'ho va prendre doncs, a batzegades. Va anar per moments, altres moments es va dissoldre, i quan en aquesta categoria està més que demostrat, però hi va ser un bon exemple en aquesta categoria. Quan tu no hi vas o aixeques una mica el peu, el rival, sigui del nivell que sigui, et passa per sobre, com va passar ahir el Sestao per sobre el Sabadell.
I que, vist el Sestao és una a les llanes i fora de casa és una altra, i ahir al Sabadell li va faltar una marxa de més. Sobretot a la primera meitat, i curiosament és la que va sortir indemne, perquè vas acabar amb empat en el marcador, però al final les sensacions que tu tenies en tot moment eren les d'un Sestao River més intens, que entenia millor per on passava el partit, un Sabadell que estava massa enfonsat, producte de que com no guanyava cap segona jugada, ja fos amb enviaments en llarg del Sestao o del mateix Sabadell, que buscava bladis en llarg, però després, si no estaves aquí amb l'escombra a punt amb la segona jugada, això propiciava que una vegada i una altra tinguessis aquesta sensació d'estar sotmès pel rival. És veritat que després, sobretot a partir de l'1-0 i arrel de l'1-0 també, perquè aquella gent va fer un passet cap enrere i tu cap endavant, el guió va canviar bastant a la segona meitat, que no hauria passat res si empates amb les dues o tres ocasions clares que el Sabadell va tenir, perquè la de Bladis vist no a 100 metres des d'on estàvem a la cantonada, sinó amb una millor ubicació, és una bona ocasió de l'ucraïnès, la rematada de cap de Pau Resta, que ahir fent allò, el sopant després del partit i veient l'Atlètic Club Barça, deia el Sergi, que el partit passava per aquest remat de cap. Si arribes empatant aquesta jugada, hauria canviat bastant la pel·lícula, o fins i tot el molt llunyà de David Soto, que passa a prop del pal. Però en línies generals, per mi és una victòria molt justa del Sestao River, i a mi el que més em cou és la sensació que en un partit que en el minut 87-88 va 1-0, tu no et pots deixar la baraix, com algun visionari per via interna ja va apuntar en el minut 10 de partit.
Després escoltarem, a Òscar Cano fent referència...
A dir el visionari.
No. Fent referència a aquesta circumstància, teniu unes d'escoltar el tècnic, tot i així parla d'altres coses.
Em va agradar el discurs.
Sí, ja que tu el vas escoltar ja en primera persona, sí, sí. Ahir, però avui el podem escoltar amb una mica més de calma. El tècnic granadí el comencem a escoltar d'entrada, després d'aquest 3-0 contra l'equip que al final, si no em corregiu, arribava cué abans de, just abans del xiulet inicial ahir pels resultats que s'havien donat. Algun comentari crític a les xarxes d'algun aficionat, evidentment després d'un resultat tan contundent, però si es fa aquesta perspectiva més global, sobretot des de després de Nadal, al final el Sabadell està traient uns números molt positius, i ja escoltareu que Òscar Cano sobretot es quedava amb aquesta perspectiva. Però d'entrada, el tècnic dient que ara més que mai és quan té fe en la seva plantilla.
Hoy es cuando más creo en este equipo, cuando hay que valorar muchas cosas de las que han conseguido estos chicos en estas 14 jornadas que creo que llevo yo aquí. Es decir, son muchas, muchísimas cosas muy buenas y muy bien hechas las que han realizado. Y por supuesto que sigo creyendo a tope en ellos y sé que se van a seguir dejando la piel por dejar al Sabadell en el lugar que le corresponde.
Home, no deixarem de creure ara amb el Sabadell per aquest resultat contrari, però sí que és cert que, no sé si podem parlar de pas enrere, li podem titllar una mica en aquesta línia, sobretot després d'això, de tot el que havia desplegat el conjunt d'Òscar Cano des de Nadal, perquè l'única derrota que s'havia donat fins ara va ser a casa, contra el Barça Atlètic, i probablement el dia que menys vas mereixer perdre.
Sí, en circumstàncies molt diferents, no?, a les que va tenir ahir l'equip. Jo no sé si es passa enrere, evidentment l'és, O sigui, al final la sensació és que és un pas enrere, perquè quan perds no pots mirar-t'ho d'una altra manera. Vull fer la lectura al revés. Crec que és desaprofitar l'oportunitat d'haver fet una passa o dues fins i tot endavant. Ho dic perquè la jornada se t'havia posat propícia. A més, sabent com eren tots els resultats, crec que era el Pau Vituri que ahir just abans de començar, o sigui, al principi de la transmi feia aquesta reflexió de dir, a vegades jugar l'últim, o en aquest cas penúltim, perquè encara quedava el derbi entre el Depor i el Lugo, en quant a horari, et pot jugar en contra perquè és una pressió afegida saber que els rivals ja han guanyat, que tu estàs obligat a guanyar. Aquí era al revés, la jornada havia anat, entre cometes, bastant bé. El Sabadell es presentava amb aquesta possibilitat, un, de deixar molt enrere el Sestao a títol particular i en nivell global d'obrir una escletxa important. I crec que és això, és més la sensació d'haver desaprofitat una molt bona oportunitat d'haver obert ara doncs, 5 puntets. Imagina com estaríem. Primer perquè series ara el 13è. Per tant, ja d'entrada et veuries en una situació d'autèntic privilegi, venint d'on venim. I segon, perquè al final, que és el més important, si ets el 13, el 14 o el 12, ara mateix a mi m'importa poc, és que ara mateix et veuries a 5 punts de marge respecte, crec que és el Tarazona, tiro-ho en memòria, l'equip que marca el descens, no? Hosti, és això, és ocasió desaprofitada i a més de la pitjor manera o amb les pitjors sensacions possibles que et pot deixar una derrota, no?
És que fins i tot a 5 punts del descens t'hauria situat a una victòria i Adri, a 5 punts de la Copa, fins i tot. No, és que és veritat, t'haguessis quedat entre dues aigües que al final...
Sí, de tot, no?
Que evidentment ens fixem en la zona baixa, però que diu molt de com ha millorat la situació del Sabadell i com podria haver estat en cas d'haver tret un altre bon resultat a les Llanes ahir.
No ens enganyem, i això no va ni per Òscar Cano, ni per Elías Martí, ni per Carlos Rosende, sinó per un històric. Era molt poc del Sabadell guanyar i tenir 5 punts de marge, treure-li 9 més la baraja al cesta o estar més a prop de la Copa que de baix. Nosaltres som de complicar-nos la vida i les últimes setmanes patir.
Sí, i no diré qui, però algú de l'expedició del Sabadell em deia ahir... Si avui guanyem aquí, que no ho veig, no diré aquí perquè, evidentment, aquí... Però, com diria aquell, tu ja sabes quién eres, no de falta que t'ho digui. Em va dir, si guanyem avui, que no ho acabo de veure, és per creure realment que l'equip ja està salvat. Salvent que els números no ho diuen així i que quedaria igualment molt camí, però era aquella sensació de dir, home, si som capaços de fer un 9 de 9 ara i de guanyar amb totes aquestes circumstàncies que estem explicant a les Llanes, ara és parlar per parlar, perquè evidentment no ha succeït, no? Ha passat tot el contrari. Però sobretot era una sensació que tots teníem de dir, hòstia, és que és tan important dormir després d'aquesta 26a jornada a 5, que era una oportunitat, crec, que com a mínim l'hauries d'haver lluitat d'una altra manera. I és evident que jo és el gran pero que li poso a l'equip, ja no és perdre, que també, ja no és perdre per 3-0, que també, amb majúscules, és aquella sensació de dir, has competit per moments, i aquesta categoria et demostra que per moments no val, que val competir, si no 90, 80, i si no 80, 70, però no 40, i a sobre de manera intermitent d'ara una mica, ara una mica menys, ara aquí és quan no t'ho pots permetre.
És que si vols, Parc, et faig l'assistència ara per rematar-ho amb Òscar Cano, però per mi el problema d'ahir, independentment del marcador, que és contundent, el 3-0 i de la baraix, etc., és principalment que va ser clarament inferior al rival durant molta estona.
A la prèvia de divendres d'Òscar Cano en roda de premsa, jo em vaig quedar amb una declaració que al final pot semblar tòpic, o pot sonar tòpic, però deia, és que no hi ha cap equip dolent en tota la categoria. I al final, al principi de temporada, tu pensaves amb els Teruels, els Tarazones, i sense faltar el respecte, però sí que els veies com equips inferiors, i realment te n'adones, no sé, jo penso en tots aquests equips que estan a la zona baixa, el Tarazona, quan va venir a la Nova Creu Alta, a mi va ser un equip que em va semblar molt digne, i que va donar una imatge de competitivitat que pot estar allà perfectament. El Rayo Majadahonda et va empatar i et podria haver guanyat. El camp de la SD Logroñés, al final una SD que ha tingut resultats molt durs encaixats també, i també al seu camp, allà empates en els últims minuts. I aquest Sestao, a la primera part, va ser molt superior a tu.
Sí, i per contra, el Sestao, si t'arribes a agafar la reflexió o la sensació que et va deixar aquí a l'estadi a la primera volta, sí, t'has dit, mira, si he de parlar d'un equip que realment és fluix, és aquest Sestao, perquè, noi, amb aquell Sabadell que érem llavors, li vas fotre un 3-0, i a més un 3-0 per moments no tan solvent, però per altres moments de dir, és que ets realment superior a aquest equip. No, no faré el despectiu aquell d'aquesta banda, perquè queda molt despectiu, però... I en canvi ahir, com diu l'Adri, és veritat que ells canvien molt a casa i que les circumstàncies eren les que eren, però ahir em va semblar un equip que perfectament, com a mínim, jugant com va jugar ahir, és capaç de batalla a tothom, com li va batallar fa 15 dies al Nàstic, tot i el resultat final, i com li va batallar ahir clarament els ells, sobretot en els primers 45 minuts, on va ser, com esteu dient, clarament superior al centre d'esports.
I sobretot a casa, insisteixo, que allà a les Llanes em va donar la sensació de ser un camp especialment fotut per qualsevol, igual salvant les distàncies perquè no és el mateix, però igual que li pot passar, per exemple, a l'Arenteiro a Espinyedo, una plaça difícil de visitar, i també, ja que avui estem de citar a Òscar Cano, recordo que fa moltes setmanes va parlar de la seva etapa en el Depor i deia, clar, és que no és, evidentment és molt més senzill afrontar una categoria com aquesta sent el Depor que sent el Tarazona, només faltaria. Però deia, clar, si tu pots fitxar els 200 jugadors bons de la categoria, que és impossible perquè ningú té 200 en plantilla, jugant 11, els altres 189 els deixes fora i ja no t'estan jugant els rivals. I aquí sí que controles realment. Si no, tu tries a 20 escaig i és evident que com que tens més calés, triaràs el que segurament més s'adapti a les teves primeres opcions que no pas el Tarazona, el Teruel, etc. Però a diferència de la segona B de 80 equips, i ni t'explico aquella de 102 equips que es va muntar en l'època Covid, he fet el càlcul ràpid amb la calculadora perquè sóc de lletres. A 20 jugadors per plantilla, 80 equips, són 1.600 jugadors que hi havia més o menys a la categoria de bronze, a la segona B.
Sí.
1.600 no és el mateix que els 800, 900, per allò de ser plantilles més llargues que hi ha ara. Per tant, que el Tarazona, el Teruel, el Sestao, etc., compten amb menys recursos que tu mateix, sense ser el Depor, evidentment. Que les diferències no són les mateixes en cèntims que en jugadors, també s'equipara molt més, perquè el jugador que pot aspirar a estar en un Sabadell o més amunt, quan veu que no té opcions, acaba en un Arenteiro, en un Teruel, en un Tarazona, i això no implica que si té tres vegades més calés, la plantilla és tres vegades millor. O sigui que no sé si m'he explicat del tot bé, però vaja, que està tot bastant més igualat, i que al final, a diferència d'altres anys, la part interessant per lo bo i per lo dolent d'aquesta temporada és que fa pinta que aquí no es despenjarà ningú. De moment no ho està fent bé, el Rayo Majadahonda sembla que ara, el Teruel fa dues setmanes ho semblava, però són equips que no són el Betis Deportivo, el Bilbao Athletic, el Costa Brava, i això provoca que la permanència potser sigui una mica més barata que no pas altres anys.
Aquí anava jo, que, com dius, Adri, la sensació és que no hi haurà un cuer que es deixi anar, o un parell d'equips que es deixin anar en les últimes jornades, perquè realment a baix tot està més igualat del que fins i tot alguns podien preveure a l'inici de Lliga. I si no tens el dia i si no estàs afinat, un equip com el Sestao River, que el tens a sota i que el podies haver deixat fins i tot a 9 punts en cas d'haver guanyat, et passa per sobre o com a mínim és superior a tu i et crea moltes més ocasions. I en aquesta línia també Òscar Cano reconeixia que la primera part, el Sestao River, va ser molt superior al centre d'esports.
La primera part jo crec que ells han estat bastant millor que nosaltres. No érem capaces de, com tu bien dices, ¿no?, esas segundas acciones quedarnos con ellas, alargarlas, sino que hemos sufrido mucho envío al área, lo que preveíamos y lo que desde el miércoles ya le estábamos anunciando a los chicos, ¿no? Es un equipo que aquí pierde muy poco, ¿no?
Un equip que per molt poc, és veritat que ha millorat en les últimes jornades aquest Sestao.
I és cert, per posar-ho tot en context, que també guanyava poc.
O sigui, correcte.
O sigui, no, per poc, ho vam dir la setmana passada, però també amb la d'ahir tot just és la quarta victòria com a local del Sestao River, tot i que, estic d'acord amb vosaltres, està fent aquest pas endavant també a la segona volta, com la majoria dels que estem a la part baixa de la classificació.
Sí, el mercat d'hivern, doncs, que també li ha donat els seus fruits. De fet, va marcar Àlex Aizpuru Caixe amb el nas, amb l'ull, amb la cara, amb el front.
Ell no volia gairebé, però va marcar, sí.
Amb el que vosaltres vulgueu, però ell va obrir el camí de la victòria 3-0 del Sestao d'ahir contra el Sabadell, i el pitjor de tot, el pitjor regust de tot, i suposo que estareu d'acord aquí, és el tema d'haver encaixat el tercer gol en el temps de descompte, en l'última jugada del partit. Gil Manzano, tant de bo hagués estat...
Per jo el vaig invocar, eh?
Ja ho sé, el vas invocar en directe a la transmissió d'ahir al Sabadell en joc. Però, home, que potser no serà decisiu, que al final seria molta casualitat que Sestao i Sabadell, per l'averaix, es juguessin alguna cosa per la permanència. Però, home, tenies un averaix, Adri. De fet, a la prèvia, tu i jo crec que fèiem la broma el dijous passat de dir no hem guanyat cap averaix fins ara. Home, molt malament ho haurien de fer per no guanyar el primer aquest cap de setmana. Doncs mira, 3-0
al final. Podeu entrar a radiosabadell.fm, crec que és el Vituri, que ha fet avui una llista de com estan els averaixos, i hi ha tres que els tenim empatats del primer partit i del segon, però cap d'ells guanyat. Fem una cosa, escoltem a Òscar Cano i ara et dic la meva reflexió.
Vinga.
Pues que lo estábamos diciendo en el banquillo, eso sí que me enfada bastante, ¿no? Es decir, última acción prácticamente, son dos faltas consecutivas porque en la primera alguien de la barrera ha tocado con la mano el balón y hay que vivir esa situación de la mejor manera, porque cuando estás, es decir, en una liga tan apretada, un gol, un punto te puede dejar sin el objetivo o te puede dar el objetivo, ¿no? Pero bueno, esperemos que no sea decisivo, ¿no?
Tant de bo que no, però jo vaig acabar igual d'emprenyat el partit com a tal, i ho comentàvem en antena, perquè vaig tenir la sensació de falta d'atenció en aquella jugada. De tot això que estava comentant ara Òscar Cano, vaig tenir la sensació que la gent que estava a la tanca i agafant marca en el xut de la segona falta no estava pensant en això que deia ara l'entrenador, que potser et va d'aquest averaix o d'aquest gol. Ho dic perquè la intervenció d'Hortolà és de molt mèrit, i en canvi aquí no hi ha ningú que se la cregui en el refús, igual que sí que ho fa Carbonell per empantar-la a dins, que va entrar en el 87 i va marxar amb dos gols cap a casa sent lateral, tot i que va jugar una mica més avançat, però no sé, o sigui, ja sé que has perdut el partit i que t'acaben de fotre el segon calbot seguit i que amb el 2-0 ja veus que perfecte, ja no remuntarem, però és que no és el mateix un 2-0 que un 3-0.
Tal qual. Sergi, t'imagines que al final del Lliga ens hem de recordar d'aquest 3-0?
Home, espero que no, perquè evidentment seria molt mala notícia pel Sabadell en tots els sentits de la paraula i dels escenaris possibles, però estic d'acord que al final el que pitjor regust de boca t'acaba deixant, sobretot perquè és que a més és l'última acció, perquè no hi ha temps per més, de fet ni es va centrar des de... o sigui, ja no es va servir de mig del camp, ja l'àrbitre va decidir que enmig de la celebració dels jugadors del Sestao River tots cap a bastidors, i que, hòstia, portaves un avantatge prou important. Aquest 3-0 semblava més que definitiu, i més quan arribes al minut 90 gairebé amb 1-0, que dius, bueno, perdràs, no seràs capaç d'empatar el partit, potser, però tu, 1-0, i ja està, i tan contents, i t'acabes anant amb aquesta sensació que amb dues accions, una d'encert del jugador del Sestao River i de tendresa defensiva d'Estals en aquest cas, i de la resta, perquè s'arrosseguen tots al primer pal.
I de desordre,
I Àlex Carbonell queda sol al segon pal. Però sobretot la tercera, l'acció de la doble falta, com esteu comentant, és de no estar allà, d'estar pensant més en si l'aigua sortirà calenta al vestidor i de quanta estona tinc d'autocar i que ara he de trucar a la mare o a la dona o a l'amic o al germà per dir que hem perdut el partit a Sestao River i de no estar en aquesta última jugada.
Bé, esperem que no ens haguem de recordar d'aquest gol a baraix particular que finalment no s'ha pogut conservar, perquè si hem d'anar al general, per exemple, si haguéssim d'anar al general amb el Sestao o amb qualsevol equip, realment el Sabadell no està per tirar coets amb el tema de la baraix general, sobretot per tot el dèficit que arrossegues d'abans.
No és el pitjor, n'hi ha algun encara pitjor, potser amb menys gols encaixats, però també amb menys gols marcats, per tant, algun més menys encara és pitjor que el nostre, però som dels que estem a la classificació també a la part baixa.
Va ser motiu de conversa ahir també en el postpartit nostre fora de la ràdio, perquè deia, ostres, que havies eixugat una miqueta la diferència, estaves amb menys 10, que dius, home, per estar baix està malament, però bé, no és el mateix, i els 3 d'ahir et col·loquen amb menys 13 una altra vegada.
Bé, en tot cas, no ens podem quedar amb la negativitat, i de fet ahir en la roda de premsa d'Òscar Cano, que estava tocat evidentment per aquesta derrota, al final també intentava ser optimista i ja mira cap al futur, que espera que sigui doncs més positiu que no pas la jornada d'ahir. Segons per arribar al punt de dos quarts de dues del migdia, estem fent el post, l'anàlisi del Sestao 3 Sabadell 0 d'ahir amb el Sergi Garcés i l'Adrián Arroyo. Una mica el que comentàvem, que al final la d'ahir, Sergi, és un atac a l'expedient força gran, per què no dir-ho, però que al final, si ampliem una mica la perspectiva, els números del Sabadell continuen sent bons i al final no tens aquella sensació de derrotes dures, doloroses que havies patit abans de l'arribada d'Òscar Cano, és a dir, no tens aquella sensació de que vas arrossegant les coses i et va passant setmana rere setmana, sinó que diria que era el Vitorí que posava el qualificatiu d'accident. Jo personalment també ho veig ara mateix així, com un fet aïllat, un accident del que li va passar ahir al Sabadell.
Sí, un accident gran, per això. És un accident dels grans i dolorós, sobretot per tot, el que estem repetint i reincidint en quant a la situació, en quant al moment del rival, en quant al moment que et trobaves tu, també, després de dues victòries consecutives. Però bé, si ara no ens volem fer més mala sang i ho volem acabar d'etiquetar o titular així com a accident, allò d'aviso para navegantes, que m'agrada dir moltes vegades, que potser no és l'últim que ens trobem, que són durs de pair, perquè avui costa pair encara a aquestes hores el que va passar fa poc menys de 24 hores, però que no serà l'últim, segurament, no sé si tan contundent com aquest al final, però que alguna d'aquestes que no t'esperes, que no la veus a venir, o que t'imagines un altre desenllaç i que al final la realitat del futbol et porta aquest final d'aquesta pel·lícula, encara podem patir alguna. Per tant, si ha de servir d'alguna cosa això, el saber tots plegats, que no serà fàcil, com ja estem avisant i com ens estan avisant de manera reiterada des de dins del propi vestidor del centre d'esports, millor que millor, perquè després, doncs home, no siguin tan contundents, important que no siguin tan contundents, però sobretot que no siguin tan sobrevingudes com segurament, tot i que podíem arribar a pensar que passés ahir a les Llanes, que no, que aquests cops no t'agafin tant a contrapeu com segurament ens va agafar el d'ahir al final.
Òscar Cano, en aquesta línia precisament.
La perspectiva nos dice que ahora mismo estamos fuera de descenso a pesar de haber perdido de esta manera aquí, ¿no? Por tanto, vamos a tratar de olvidar rápido, ¿no?, estos golpes que nos seguirá dando el fútbol, porque quedan muchas jornadas y vamos a tener resultados de todo tipo, y centrarnos en el siguiente partido, que es clave para nosotros en nuestra casa para poder, borrar este borrón, ¿no?
Pròxim partit, Adri, pot ser una bona oportunitat del Sabadell per refer-se? Ho dic perquè, sí, et ve un conjunt de la zona alta, ja no tan alta com és la Cultural i Deportiva Leonesa, i jugues a casa, però és que la Cultu està en crisi de resultats.
La Cultu està que no ha guanyat encara en tot el 2024. Està fent número jo ara des
de... Diria, Adri, perdona, i no per corregir-te, perquè m'he estudiat de memòria, potser m'equivoco, però diria que va guanyar el primer partit del 24, que va ser contra el Depor.
Ah, doncs podria ser.
Però va ser allò, el primer dia de tornar de vacances, per dir-ho així.
El 2, 3, 4, no? Aquells dies
diria
així.
Diria que va ser aquella jornada. I la resta s'ha passat sense guanyar.
Sí, crec que són 5 empats, 2 derrotes, una cosa així.
Sí.
Més o menys, tiro a memòria. Des del partit al Lleó, des d'aquell 3-0 al Reino de León, 17 de desembre, el Sabadell no encaixava més d'un gol. No 3, no. Més d'un gol. Estem parlant de 8 partits, 77 dies sense encaixar més d'un gol. Real Unión, Sanse, Barça, fins i tot i perdre, Rayo, SD, Celta, Fortuna, Cornellà i Tarazona. Són 3 jornades consecutives del Sabadell fora del descens i, en canvi, la Cultura, la sensació que estava lluitant per la primera posició, en un grup que semblava que ni a la Ponferradina, ni al Nàstic, ni al Celta Fortuna, ni la Cultu, ningú acabava de marcar el ritme com per postular-se com a clar favorit a la primera posició, i en qüestió de 2 mesos l'equip de Llona està ara mateix tocadet. El que passa és que, clar, al final l'experiència de la curta trajectòria que té aquesta primera federació, i de fet a la segona ve ja passava una mica, És que ha arribat a març-abril, estripa la classificació i no la miris, perquè mira el Teruel guanyant al nou estadi de Tarragona, aquestes coses passen i evidentment el calendari per mi és fotut pel perfil de rivals que té el Sabadell ara, cultural per jugadors que té, i anar a Riazor. Però és que fins i tot a Corunya jo no descartaria res del Sabadell.
Sergi?
Home, jo avui amb el mal cos que porto encara descartaria moltes coses de Riazor, veient com està el Depor, però sí, estic d'acord. Al final la categoria el que t'està demostrant, com ja t'ho feia la segona B de tant en tant, és que ets capaç de qualsevol cosa positiva i negativa. Per tant, com a Riazor, totes les apostes esportives ens donarien per clars favorits a la derrota, doncs per què no creure-hi, no? Però jo em quedaria ara a curt termini amb el que et ve per endavant, que la Cultu, malgrat s'hagi despenjat una miqueta d'aquest objectiu, com deia l'Adri, fins i tot d'arribar per un moment a ser campió de grup, perquè ho va arribar a ser en quant a lideratge d'aquest grup primer, crec que és un equip d'aquests que t'exigirà i molt, i sobretot t'exigirà veure, que no en dubto cap, no tinc cap mena de dubte que és possible, la capacitat de refer-se que pugui tenir aquesta plantilla del Sabadell després del cop d'ahir, perquè al final és un cop dur a la línia de flotació que es diu el que va patir el Sabadell a les Llanes.
I també veurem la capacitat de la Cultu de refer-se d'aquesta crisi de resultats que comentàvem. De fet, podríem situar ja a Raül Llona, no sé si dir a la corda fluixa, però compte, perquè no té ultimàtum com a tal.
A Lleó asseguren que no. Que no s'està jugant al carrer.
Que abans del partit del Sabadell no, però clar, en funció del que passi a la nova Creu Alta o potser al pròxim partit que juguen contra el Celta Fortuna, veurem, perquè la Cultu no ha passat l'empat a casa al Reino de León contra el Tarazona. Un equip de la zona baixa, també.
Sembla que faci dos dies que vam anar a Lleó i ha passat ja com qui no vol la cosa i suposo que no passarà res per comentar una conversa que no va ser en antena, però José Manzanera, director esportiu de la Cultural i Deportiva Leonesa i ex del Centre d'Esports, parlava molt bé realment de Raül Llona i de la feina que estava fent. Clar, evidentment no estava en una dinàmica negativa com l'actual i t'hi has de veure després i t'entren els nervis quan veus que pot córrer risc seriós de quedar-te sense playoff quan el tens a tocar. Però fa, insisteixo, dos mesos i mig, la sensació al Lleó és que tot eren flors i violes, que l'entrenador havien donat molt amb la tecla després d'uns projectes en els quals no se n'havien acabat d'en sortir i que Raül Llona estava fent un molt bon futbol.
És que al final el futbol... I aquesta categoria està
futbol
clar,
és futbol.
Sí, no, i la cosa va de dinàmiques. I mira el Sabadell ara, que a principis del
24... Rius perquè estàs ja vinculant amb el que escoltarem ara. Ja se t'escapa el riure.
Ja m'ho estàs tallant, però al final, bé, la dinàmica del Sabadell abans de Nadal doncs no era gens bona. Vam començar l'any a 8 punts de la permanència i ara estem dos per sobre. Per tant, Òscar Cano també, en clau Sabadell es queda amb això, que la dinàmica actual del Centre d'Esports és bona, però que encara tocarà remar moltíssim.
La dinámica es buena, es decir, yo ya lo dije cuando hemos tenido esta racha de partidos en los que hemos sacado muchísimos puntos, de que esto va a ser muy difícil, es decir, que todos los equipos están jugando algo, es que el Teruel gana en Tarragona el otro día, es que ayer vuelve a ganar el Teruel que no había ganado, prácticamente en las primeras 20 y pico jornadas no había, solo tenía o contaba con una victoria, es que todo el mundo aprieta y todo el mundo ya sabemos lo que nos estamos jugando, ¿no?
Doncs sí, tothom està apretant, tothom s'ho està jugant i el Sabadell... Hi havia gent que podia pensar, Sergi Garcés, que aquest Centre d'Esports podria emular una mica el que va fer aquell Sabadell de Pedro Munitis fa un parell de temporades, per moments t'ho podia recordar, però home, sensació del que dèiem una mica, que els de baix també estan traient els resultats i que per despenjar-se o per... obrir escletxa real respecte a la zona baixa caldrà encara suar de valent.
No, i que aquell equip de Pedro Munitis, tot i que ho va tenir a tocar, també va tenir alguna que altra ensopegadeta. O sigui, vull dir que pel camí també s'havien trobat amb algun entrebanc que no entraven als plans inicials.
I que valia més calés.
D'una plantilla més feta que aquesta, perquè se mantengui, amb més potencial que no pas la que té actualment el Sabadell, sense desmereixer, però és una realitat. Si miraves jugador per jugador, evidentment, aquella plantilla, un, costava més diners, com diu l'Adri, i dos, tenia jugadors de més qualitat. Però més enllà d'això, tot pot passar, ho estem dient, eh? Si ara estàvem parlant aquí de que per què no es pot donar una sorpresa a Riazor, per què no aquest equip pot tornar a enganxar ratxes de dos victòries i una derrota, dues victòries i una derrota, i amb aquest ritme, com a mínim, et permet somiar amb coses més a dalt. Però, no ens equivoquem, tornem al que hem dit ara fa una estona, que no serà fàcil, que serà llarg, que ho sabíem, que ens havien avisat que algun dia, deia Òscar Cano, algun dia sortiré en aquesta roda de premsa, en aquesta sala de premsa, i serà amb la cara bastant més tocadeta que no pas l'alegria. I ahir, encara que no fos a la Miguel Quereda, sinó que va ser a les Llanes, la cara d'Òscar Cano, tot i aquest punt de dir, jo ara sí que hi crec en aquest equip, crec més que mai que som capaços, al final era la d'algú que ha vist com en qüestió de 3 minuts, no només has consumat una derrota, sinó que a sobre has perdut la baralla, el teu equip no ha anat endollat fins al final, no diré que s'ha deixat anar, però bueno, la sensació és de partit ja perdut i que passi el que hagi de passar. Tot això, encara que de portes en fora no es vulgui dir, estic segur que l'autocar no ho sé, però que de portes endins s'ho hauran d'escoltar els jugadors arlequinats aquests dies, convençudíssim.
Mira, recordo abans d'anar al Lleó, justament, que portava 3 partits Òscar Cano i era una victòria, un empat i una derrota, amb un ordre canviat, però era un 4-9. I que Cano deia, jo et signo en les properes tongades de cada 3 partits fer un 4-9 i ja en el tram final ja me la jugaré. La mitjana des d'aleshores ha estat millor que un 4-9. Però és que queden ara just 12 partits. Si tu fas un 4-9, o sigui, tu deies el 6-9, el 6-9 seria per respirar tranquils. Fins i tot amb un 4-9, si tu guanyes un, empates un, perds un altre cada 3 partits, són 16 punts més, potser et donaria ja per salvar-te, o com a mínim per estar així en les últimes jornades. Jo crec que et signo en els següents 6 partits fer 2 4-9s i a veure què en els últims partits de Lliga.
El que sí que està clar és que fa 2 mesos clavats va ser el primer partit del Sabadell del 2024... Rebent el Tarazona, en aquell moment estàvem a 8 punts de la permanència, vam tenir el show dels italians, etc, etc. Imagineu-vos com
ha canviat. Només ha passat 2 mesos i escaig, eh?
En dos mesos...
És bèstia, eh? No, avui és dia 4, no? 2 mesos clavats.
Per això et dic, 2 mesos clavats.
Va ser un 4 de gener, no, al final? O
4
com...
de gener, 4 de gener. És que en 2 mesos ha canviat moltíssim el panorama i en aquell moment, si ens haguessin dit... Nois, estareu 2 punts per sobre, malgrat la derrota d'ahir, 2 punts per sobre del descens.
Et signo un 8-0,
si estàs. Moment, si t'haguessin dit que Pau Morilla continuaria sent president, ja donaves per noticiable, fins i tot, imagina't.
Així que abans de que marxeu, us deixo un últim fragment de la roda de premsa d'Òscar Cano d'ahir, dient això precisament, que la situació fa molt poquet era tan dramàtica al centre d'esforç que al final s'ha de valorar, i molt, el que tenim ara mateix.
Hemos dormido tantas veces con el desastre encima, estar a 8, a 7, a la noche antes de Tarazona, con esa posibilidad obvia, ¿no?, de ponernos a 11, y no hace tanto, estábamos recién llegados, estábamos en el mes de enero, ¿no?, es decir, hace mes y pico, ¿no? Yo creo que hay que valorar mucho lo que ha hecho este equipo, ¿no? Otro equipo ya estaría descendido, ¿eh? Pero nosotros, por el perfil de los chicos, no vamos a vender barata precisamente cada una de las derrotas que nos queden de aquí al final de temporada.
¿Tú te imaginas, Parc, que ara haguéssim d'estar doblant talls d'Amèlia? Mira, això és el que va dir Amèlia ahir a les Llanes, i aquí un tall en italià i doblant. Quina mandra, ara ve d'estar així.
Increïble, es donava per fet des d'Itàlia, que van ser, ja et dic, fa només 2 mesos.
Si només fos des d'Itàlia.
I des de...
Garcés, el llibre, com el tens? Tu i el Vituri podríeu fer un llibre guapo, eh?
Algun capítol li podia deixar jo, en Pau Vituri.
4 de març. Jo crec que a Sant Jordi arribaríem.
Jo estic esperant que surti un llibre de... cosetes que van passar aquells dies, aquella setmana.
Només aquells dies, vale. No, home, això és... Especial... No dona per molt, però seria contundent. Especial... Seria intens. Home, curtet, però intens.
Seria un capítol que donaria per molt. Sí.
Van estar pocs dies a Sabadell, però podria ser a moltes mans, eh? O sigui, podríem tenir a molts autors col·laborant i dient la seva d'aquells dies aquí en tots els àmbits i sectors de Sabadell.
Afortunadament, el panorama és molt diferent al de aleshores i una mica més estable ni que sigui. Nois, Adri, Sergi, us allibero d'aquest híbrid del Tribuna Preferent. Avui, per cert, ja ho sabeu, a partir de les 7 del vespre amb el Pau Vituri, Tribuna Preferent avui especial, Tribuna Preferent. També, doncs, aprofitant aquesta setmana que fem aquí a Ràdio Sabadell en especial 8M, doncs avui tindrem només tertulianes. Així que, atents, diria que està Núria García, Sílvia Fernández i Silvia Martínez, si no m'equivoco, i amb algun reportatget. Així que no us ho perdeu. Adri, Sergi, gràcies.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Vinga, més centre d'esports. La Lliga Elite, el Sabadell B, va deixar escapar la victòria en els últims compassos a Olímpia, havent-se de conformar finalment amb un empat a un contra el Can Vidalet. I a més, l'equip de Conrad García no va saber aprofitar el fet de jugar durant més de mitja hora amb dos homes més. En el minut 65, el col·legiat va expulsar dos futbolistes espluguins, un per la falta i l'altre per la protesta. Ja en el descompte, Iker Hernández va posar per davant el filial arlequinat amb un xut des de la frontal, però en l'última acció del partit, el Can Vidalet va empatar en una jugada d'estratègia. Per tant, circumstàncies similars a les del primer equip en aquest cas, però li va costar perdre dos punts al Sabadell B. En declaracions a Televisió Sabadell Vallès, el tècnic Conrad García relatava així aquest final del partit.
Ens trobem amb aquesta doble expulsió seva per l'agressivitat a la que juguen, que sabem que, bueno, que també hem de jugar amb això, i el jugar contra 8 és una situació que no estàs acostumat, que sense aquesta pressió d'haver de marcar, crec que potser podíem haver fet coses millors, però tot i així aconseguim marcar al final i després amb una acció molt immadura, crec, de posar-nos a jugar i tenir una pèrdua al mig del camp, fem una falta i a sobre, després de la falta, no la sabem defensar bé. Llavors, crec que el partit en general ve fins al final on no hem estat un equip, de veritat.
És la segona jornada seguida sense guanyar del Sabadell B, comptant la derrota de Vic del cap de setmana anterior. Això ha fet que, més enllà que l'Europa B ja s'escapi a 7 punts al capdavant en el lideratge, per darrere s'apropia només 4 punts al Figueres, que amenaça aquesta segona posició que dona l'ascens directe a Tercera Federació. Tots dos, per cert, s'hauran de veure les cares d'aquí a 15 dies a Olímpia. El davanter Adri González assegura que l'equip se'n sortirà d'aquest petit sotrac de resultats.
Sempre intentem buscar la manera de sortir cap endavant. Evidentment no és fàcil encaixar una derrota i un empat seguits, però estic segur que l'equip amb caràcter sortirà endavant i tenim jugadors increïbles i com a persones i com a jugadors i segur que ho tirem cap endavant.
Abans de veure's les cares amb el Figueres, a tot això, el Sabadell B haurà de visitar un Atlètic Lleida que és setè i també lluita per les posicions de play-off d'ascens. Hotel Suís, avui dilluns 4 de març, són 3:15, un petit respir i de seguida obrim un extens bloc poliesportiu.
Descobreix RS Podcast, els podcasts de Ràdio Sabadell. Continguts exclusius al teu abast. Música d'autor, ciència, cultura, humor, esport. Allò que més t'agrada a un sol clic. Entra al web radiosabadell.fm i prepara't per gaudir dels nostres continguts d'una manera diferent. RS Podcast.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Dos minuts per sobre del punt de 3:15, obrim bloc de ciclisme perquè els ciclistes russos han tornat a dominar per tercer any consecutiu les clàssiques de la Unió Ciclista de Sabadell i en concret un nom, Ivan Smirnov.
Last kilometers, it's a hard. I think when I come to room, to my bed, that's my thing in last kilometers. We ride this race last 3 years. And every year we can do it. We win this race, all race. And I'm very happy today, but I have a great team, great strong team. He's helped me, and we can do it.
Bé, doncs deia Smirnov en anglès que marxaria directament al llit de l'hotel després de la duresa dels últims quilòmetres. Destacava també el domini dels últims anys i el treball del seu equip. El del Baix Ebre va ser el millor en grups reduïts i va aixecar els braços tant el trofeu Joan Escolà de dissabte com el campionat de Sabadell celebrat ahir, una prova que, curiosament, ja havia guanyat el 2023. Amb aquesta circumstància, la introducció de la Challenge Ciutat de Sabadell, és a dir, la general de les dues clàssiques, no va tenir massa misteri i va anar a parar doncs, a mans del mateix Smirnov. El més destacat en clau local, un any més, va ser David Domínguez. Dissabte, el de Castellarnau va ser cinquè, amb Raül Rota just per darrere seu, i ahir el de la Viludo Louletano va aconseguir pujar al tercer calaix del podi. Minuts després, conversava amb ell al Pau Vitorí.
Amb el David Domínguez. David, què tal, com estàs?
Bueno, bé, cansat, però molt bé.
Déu-n'hi-do el dia que ha sortit, eh? Avui que estem fent aquesta entrevista diumenge, dèiem, amb neu al voral de la carretera, fred, carretera mullada, ha estat un dia d'aquells durs, pels ciclistes?
Sí, avui hi ha hagut molts canvis de temperatura, la zona de l'Estany estava tot nevat i feia bastant fred, però bueno, tal com estava previst, al final ha sortit un bon dia, hem pogut lliurar bé i ha sigut una bona cursa.
Tercer classificat, pels pèls que no has estat segon, t'han avançat just allà al final. Satisfet pel resultat?
Sí, ahir vaig fer cinquè i avui tercer, he arriscat una mica l'esprint llançant des de la plaça Mercet, o sigui, he fet un esprint llarg, però bueno, al final m'ha adelantat un corredor neerlandès i bueno, bé, m'ha arribat als quatre i he pogut fer tercer.
No hi ha manera de trencar amb el domini dels russos, porten tres anys aquí intractables.
Sí, porta ja tres victòries consecutives, l'any passat diumenge, ahir va guanyar també i avui també, i bueno, tant ell com els seus companys són corredors molt forts i el que dius, el seu domini és aclaparador.
Sí que és veritat que ara estava repassant palmarès i a tu se t'acostumava a donar millor el trofeu Joan Escolà o havies tingut millors resultats al Joan Escolà que al campionat de Sabadell. No sé si una mica també eres conscient d'aquesta circumstància.
Bueno, la veritat que no ho havia mirat, sí que les dues curses se'm donen bastant bé i amb el final que ha canviat aquest any tornant per la salut, sabia que se'n podia donar una mica millor perquè no arribaria a un grup gran i bueno, s'ha donat bastant bé ahir i avui.
Aquí va ser campió de Catalunya. No sé si era que de l'espineta allò d'intentar guanyar la cursa de casa algun dia.
Bueno, espero poder donar un salt més i que no em deixin córrer aquí per ser professional continental o World Tour, però bueno, sí que vaig poder guanyar un any, he fet segon, tercer i cinquè diversos cops, així que molt content.
Suposo que ara t'ho deies perfectament, amb això gairebé ho remato. Tu tens al cap ara mateix altres objectius, altres històries, calendari portuguès. De fet, ara tens aquesta volta a Lentejo a mitjans finals del mes de març, no? Suposo que ara la preparació va enfocada cap a aquesta cita.
Sí, ara tindrem uns dies de recuperar una mica aquest cap de setmana i ja d'aquí dues setmanes més o menys comença la volta a Lentejo, que són cinc dies, i ja començaran més curses seguides cap allà a Portugal i són els objectius principals d'ara.
En la línia, de moment, amb això ho remato, del que has vingut fent en aquest inici de temporada, és a dir, d'estar al servei dels teus companys?
Sí, som un grup molt, molt competitiu, jove, i que tenim un grup molt maco, i bueno, les curses que venen ara crec que podem fer-ho bé, tant jo com altres companys com hem anat fent ara, i bueno, espero que surti tot bé.
Doncs gràcies, David, i felicitats per aquesta tercera plaça.
Moltes gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I encara en ciclisme, David de la Cruz participa des d'avui i fins diumenge a la Tirrè Adriàtic, la primera volta per etapes de categoria World Tour amb el seu nou equip, el Q36.5. El d'Espronceda ve d'abandonar, per cert, dissabte a l'Esterrato de l'Estrade Bianche i ara afronta set jornades de tota mena, començant avui per una contrarrellotge de 10 quilòmetres al Lido di Camaiore. De la Cruz sortirà quan falti un minut per dos quarts de tres. El gran favorit per endur-se la general, un cop més, és el danès Jonas Vingegaard.
Hotel Suís.
Som-hi, va, canviem de qüestió. Amb waterpolo hem entrat en setmana de doble cita europea amb els dos sèniors de l'Astralpool Natació Sabadell, guanyant prèviament els seus compromisos de Lliga. El masculí ho va fer dissabte a la piscina del Mataró per un contundent 7-20. De fet, al descans, l'equip de Quim Colet ja guanyava de 9 gols, 3-12. El tècnic de l'Astralpool marxava molt satisfet, com no pot ser d'una altra manera, de la Joan Serra.
La valoració és molt bona perquè hem fet un partit molt seriós, sobretot concentrat a les quatre parts molt, molt concentrats, ben defensa i després també doncs, amb l'atac hem estat acertats, hem tingut un percentatge de cert bo, per tant, objectiu complet i molt bon partit.
objectiu complert, deia el tècnic Quim Colet, a destacar, per cert, els 5 gols de Fran Valera o els 4 d'Alberto Barroso. L'Estrasburg continua segon i, a més, ha eixamplat virtualment diferències amb els seus perseguidors. El Terrassa va necessitar la tanda de penals per guanyar a Tenerife i ja es troba 5 punts per sota. Ara el tercer és el CNB, a 2 punts del club, però amb un partit més. Tot plegat, com dèiem, a les portes de jugar divendres a 8:15 del vespre contra el Turco infrancès i en directe al Twitch de Ràdio Sabadell l'anada dels vuitens de final de l'Eurocup. Colet és conscient que en les pròximes setmanes es resoldrà la majoria de títols.
Ara tenim pràcticament un mes i mig acabant amb la Copa del Rei, en què pràcticament en juguem doncs, 3 competicions, comptant amb la Lliga regular també, per tant, doncs, bueno, l'encarem amb la màxima motivació i seguir treballant per poder ajustar encara més doncs, l'equip, que també és un equip nou i després de 3 mesos de treball i de competició, doncs, bueno, el Perón, doncs, no... Doncs, bueno, avui han jugat molt bé, no? Però no és l'ideal en una temporada, no?
Tot això pel que fa al masculí. El femení, de la seva banda, tenia doble compromís aquest cap de setmana de la Divisió d'Honor i el va resoldre també amb 2 golejades per continuar en el seu cas tercer dissabte, 9:15 a la piscina de l'Atlètic Barceloneta i l'endemà 16:04 a la Finet Work Aquatics contra el Boadilla madrileny. El tècnic David Palma va aprofitar per fer rotacions, però el més important és que van reaparèixer amb l'equip la neerlandesa Sabrina van der Sloot, que havia estat malalta els últims dies, i també Judith Forca, filtrada de l'esquena. L'única que encara no ha tingut minuts després de l'europeu i el mundial és la capitana Maika García, amb aquella infecció al tatuatge olímpic de l'esquena, però s'espera que viatgi amb l'equip per jugar aquest dissabte a les 8 a la piscina de l'Alimos grec. Recordem que fins i tot perdent per 6 gols, l'Astralpool es classificaria matemàticament un any més per la Final Four de la Champions.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís. You got me.
Tram final de programa en handbol, feina feta de l'OAR Gràcia a la Primera Nacional Masculina. Els graciencs han fet els deures aquest cap de setmana, guanyant el partit contra la Salle Montcada, un equip d'aquesta zona mitjana-baixa de la classificació. Anna Clara, bon dia.
Bon dia.
Amb aquest triomf ara toca centrar-se en el pròxim partit contra el Sant Cugat, decisiu en el camí cap a les fases d'ascens.
Així és, aquest cap de setmana els graciencs han disputat la 23a jornada de la competició contra la Salle Montcada, un equip de la zona mitjana-baixa de la classificació. El partit va acabar amb victòria pels de Pere Ayats per 29-36 i la 17a que sumen en aquesta competició. Tal com destaca Quim Balló, jugador graciencs, els partits fora de casa han estat un inconvenient en aquesta temporada, però això no els ha impedit sortir exitosos d'aquest partit.
Sabíem perfectament que els partits fora de casa sempre han estat un hàndicap aquesta temporada. El tenia marcat amb una mica de calendari, tot i que el resultat de l'anada fos un resultat molt favorable. Sabíem que casa seva es faria molt fort i que històricament ens havia costat molt. I no, vam intentar no deixar espai al dubte.
D'altra banda, els graciencs venen de sumar 8 punts dels últims 8 possibles. Tot i anar amb superioritat de punts davant el Montcada, Balló esperava un enfrontament més complicat, però no treu mèrit al bon treball de l'equip al llarg de la setmana.
És un partit molt... Sí que és veritat que vam patir poc pel resultat, però perquè vam jugar molt bé. Perquè vam jugar el que havíem entrenat, vam treballar com tocava i sí que a priori nosaltres ens esperàvem un partit una mica més ajustat, però si va anar d'aquesta manera, el partit que els descans a mitja part anàvem guanyant de 3 i després a poc a poc ens anàvem separant. Però si això va ser així, entre cometes, plàcid, va ser perquè vam fer les coses que tocaven.
L'OAR, recordem, és tercer amb 34 punts, a 2 punts del Sant Cugat. Aquest cap de setmana, sabadellencs i santcugatencs es veuran les cares en un duel que promet emocions fortes. Al partit de la primera volta, els de Pere Ayats van perdre per 7 punts i ara els hi toca treure les seves millors armes per veure qui tindrà més possibilitats de mantenir-se en aquesta lluita a les fases d'ascens.
Doncs partidàs aquest dissabte a les 6 de la tarda entre l'OAR i el Sant Cugat al carrer Bocaccio. Just després, a les 8, jugarà el femení davant del Gavà, en què les de Carlo Carmona reprendran la competició de la Divisió d'Honor Plata després que descansessin aquest cap de setmana. Anna Clara, moltes gràcies.
Adeu.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Vinga, i fem un últim apunt. Xus Oviedo ha tancat la seva participació a l'europeu de tir de Győr a Hongria, quedant-se fora de la final individual de carabina. El del tir Sabadell no va poder estar entre els 8 millors de les sèries i va marcar el 40è registre de tots els participants, perdent-se així una nova oportunitat pel badienc de poder somiar amb el bitllet olímpic. Recordem que només es repartien, en aquest cas, dues places per París. 40è en individual i 12è en parelles mixtes, doncs, ha estat el balanç del tirador local en la seva participació a Terres Magiars. Oviedo encara tindrà una altra oportunitat per estar als Jocs, ja que encara té pendent disputar el preolímpic de Rio de Janeiro el mes que ve.
Hotel Suís.
Vinga, menys d'un minut per les dues del migdia. Moment de recollir estris i de que el Toni González, que ha estat a les vies de so, us enviï una forta abraçada. Ja sabeu que podeu recuperar el programa a radiosabadell.fm i també a través de les nostres xarxes socials. Més esports, avui, com dèiem abans, a partir de les 7 del vespre, Tribuna Preferent, amb el Pau Vituri al capdavant, tant a l'antena com al canal de Twitch. Ara és el moment pels informatius. Ja tenim aquí a la Núria García per dur a terme el Notícies Migdia. Que vagi bé, adeu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.